L'audiovisual.
Un clàssic de l'audiovisual. Començar amb una salutació. En aquest cas de Vasil Polidoris, el compositor mort prematurament als 61 anys, el 2006, autor dels Conan, Robocops i La caza de l'octubre rojo, i d'aquesta partitura pel llibre de la selva, sense el valor històric de la mítica de Miklos Rozsa per la passió antiga, però una mica potent, com toca, interessant i agradable d'escoltar. Salutacions, Polidoris, i saluda Franz Boxman, que, com sempre, serà qui obrirà el programa d'avui, en companyia, evidentment, de Diego Monroy i de l'Àlex Gorina, i d'aquests quatre mestres de la música americana comparada que protagonitzen la temporada present. Els quatre magnífics. Waxman, Herman, Goldsmith i Horner. Waxman, en el període que ens trobem, perquè anem seguint una mica l'ordre cronològic, és un músic a la Warner. És un músic de melodrames i de cinema negre. Està en un període de preadaptació als modismes característiques de la música del Hollywood dels anys 40. La domina, la reconstrueix i la reconverteix. I després tots l'imiten. Aquest és el valor, precisament, de les aportacions de Waxman, com també les va fer Max Steiner, per exemple, d'una manera evidentíssima. Tenim tres mostres molt, molt típiques. Només escoltar-les esteu veient ja les pel·lícules, el començament, els títols de crèdit, el logo de l'empresa, els noms de les estrelles de la casa i també de què anirà tot plegat. Per exemple, All Acquaintance, la primera, una pel·lícula de Vincent Sherman del 1943. La història de dues amigues, però rivals, una escriptora soltera i una autora de bestsellers absolutament casada i ben casada i instal·lada, que interpreten Bette Davis i Miriam Hopkins, actrius rivals en la vida real, s'odiaven a mort. El gelos i la competència dels dos personatges són els de les mateixes actrius, una més talentosa i lliure i l'altra més prototípica, però de gust de classe mitjana. En fi, una bella pàgina sobre les il·lusions de desenganyades i també sobre les urpes llestes per grapar a l'adversària. Aquí teniu l'elegia per cordes del film amb la National Philharmonic Orchestra dirigida per Charles Gerhardt. elegància en aquest Old Acquaintance, música de Franz Waxman, que no es va estrenar mai al nostre París i que seria el film que inspiraria la mítica Riques i Famoses, que va dirigir George Cukor. Un pas endavant, doncs, del 1943 a un any després, el 44, ens du a una altra pel·lícula inèdita en el nostre país, vista a televisió, Mr. Skeffington. Aquí, Bette Davis té de company de repartiment Claude Rains i treballen amb els guionistes de Casablanca, Warner al màxim. És la història d'una noia que té molt èxit amb els homes i a la societat a primers de segle a la seva ciutat i que acaba acceptant i adoptant i casant-se amb un home qui teòricament estima, però a qui li fa la vida impossible a continuació. Molt Bette Davis tot plegat. Molt misteri, també, en per què d'aquesta situació. Ara sentireu l'Orquestra Simfònica de Moscou, dirigida per William T. Stromberg, amb una suite que inclou els títols de crèdit Els Pretenents i el tema de Fanny, una peça de concert tan capriciosa com ho és la mateixa Bette Davis.
Thank you.
Vincent Sherman va ser també el director de Mr. Skeffington aquest any 1944. El 1947, Peter Godfrey va ser qui va dirigir The Two Mrs. Carrolls, aquesta sí que es va estrenar al nostre país, Les dues senyores Carroll, una pel·lícula on no sortia Ben Davis, però sí Humphrey Bogart, un altre gran mite de la Warner, amb Barbara Stanwyck i Alexis Smith al seu costat. Era un thriller melodramàtic, una mica pròxima Llum de gas, Luz que agoniza. Un pintor ha provocat la mort de la seva dona, té una nova dona i, sense adonar-se'n, està repetint tot una altra vegada i potser acabarà igual la mateixa història. I la partitura de Franz Waxman per aquesta pel·lícula és molt pròxima al que va fer per Hitchcock algunes vegades, i n'hem sentit el cas de Sospecha o de Rebecca, però és més convulsa, més dramàtica, una mica més exagerada, un punt sinistre, està molt pròxim al cinema de terror, evidentment, i amb uns fragments notabilíssims per a cello. De manera que, com a tercera mostra de Franz Waxman en el programa d'avui, aquí teniu una altra suite, en aquest cas, de Les dues senyores Carroll. Thank you. Queda claríssim que en aquella època el públic sabia que havia de pensar en cada moment en l'acció dels films que veia, perquè la música es convertia pràcticament en un traductor o traductora del que pensaven els personatges o del que estava a punt de passar. Va ser una manera de fer que va durar molt de temps i que van corregir altres músics posteriors. No treu mèrit, eh? Senzillament parlo de l'evolució del llenguatge musical destinat precisament a formar part d'un conjunt que vol arribar a l'espectador amb les seves emocions i també els seus interrogants. Bernard Herrmann, que és el segon dels músics d'aquesta temporada, va ser un radical i va deconstruir absolutament aquest llenguatge, tot i que a vegades, en moments determinats, el va dubtar. També el va seguir, però sempre amb particularitats que el distingeixen i l'identifiquen immediatament. Serà el cas avui d'una pel·lícula de John Cromwell del 1946, Anna i el rei de Siam. Per tant, la primera versió cinematogràfica de la història basada en el relat de la real Anne Lyon Owens, que era aquella dama vídua anglesa que el 1862, acompanyada del seu fill, va acceptar ser la mestra dels fills del rei de Siam, que el rei volia que s'occidentalitzessin. Irene Dunne va ser aquesta primera Anna, que després interpretarien Deborah Kerr i Jodie Foster en una versió més contemporània també, amb Rex Harrison, insòlid, fent el paper del rei de Siam, i Linda Darnell i Gail Sondergaard com les altres dones, dames i amants de la història. Un treball sobre patrons d'exotisme típic, característic, made in Hollywood de l'època, lluny dels millors treballs de Herrmann, però bo. Alerta, estem parlant de genis i de vegades, quan no són genials, fan senzillament una música que està molt bé, no? Però amb boniques pinzellades, eh? Que es nota de seguida de la corda, és preciosa en aquesta banda sonora, i també els instruments de percussió exòtics, no? Hi ha una emoció molt continguda i molt evident, i les pàgines es van desenvolupant d'una manera molt aproximativa, molt sensorial fins i tot, no? Fins que arribem a l'escena final de la coronació del nou rei, on B. Herrmann, llavors ja sí que es llueix amb tots els instruments de la solemnitat absoluta del moment que arriba al DN particularment. Aquesta suite conté el preludi, el tema de Lady Tiang, l'elegia i la coronació. Música de Bernard Herrmann per Anna i el rei de Siam. Thank you.
l'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
Com que ens agrada tant la música de cinema, ens la quedem tota. De la mateixa manera que podem passar de la polifonia medieval a la música barroca i després disfrutar amb el romanticisme, la música de l'època impressionista o el dodecafonisme, o sigui que... I, en fi, el que toqui, tot el que es barregi està benvingut. I el que és maco és precisament anar cada programa doncs, satisfent diferents gustos i, a més, diferents períodes de creativitat, sempre amb la garantia d'aquests quatre mestres. Ara bé, el programa d'avui, si té un que destaca, avui li toca a Jerry Goldsmith, perquè sentirem Planet of the Apes, el planeta dels simis, la pel·lícula de Franklin J. Schaffner del 1968, basada en la novel·la de Pierre Boulle, de la Fox, amb Charlton Heston de protagonista, i no farem spoiler amb el final, però aquests astronautes que cauen en un planeta que només hi ha micos trobaran una gran sorpresa quan veuran que té molt a veure amb la seva història. Una pel·lícula en el seu moment tan sorprenent i tan innovadora com ho va ser gairebé paral·lelament 2001, Odissea de l'espai, com a mínim per donar carta magna al gènere fantàstic, a la ciència-ficció o a l'imaginació. Goldsmith, en aquesta banda sonora, va trencar absolutament amb tota la tradició de la música del cinema americà coneguda fins llavors. Va imposar una manera de fer més enllà de les emocions humanes, més enllà del melodisme, imposant el llenguatge dissonant d'una manera definitiva, defugint la melodia, com deia, inventant sons, instruments, per exemple, picar dues pedres, tal qual, directament, davant del micròfon. És un retorn, amb aquesta música, perfecte, el que es vol definir com un món primitiu, bàrbar absolutament, disfuncional, podríem arribar a dir, on el piano, la música electrònica, les reverberacions, les manipulacions dels volums dels diferents instruments, el treball és d'una modernitat excepcional i una eina per... compositors del futur definitiva. Sempre hi haurà un abans i un després d'aquest Jerry Goldsmith que ara escoltareu. Una suite amb orquestracions, necessitava companyia, evidentment, a més companys, col·laboradors permanents com Arthur Morton, Herbert Spencer i Alexander Courage. I sobretot un percussionista boníssim, era el seu amic Larry Bunker. Preparats, doncs, per l'experiència al planeta dels simis amb aquesta suite de la música de Jerry Goldsmith. Thank you. I això és una petita mostra, clar, podríem seguir molt més, però el programa ens demana dividir l'espai de manera proporcionada. Sí, sí, és evident que hi van existir Stravinsky, Penderecki i molts altres músics que formen part precisament d'aquesta renovació del llenguatge musical al llarg del segle XX, de la qual Jerry Goldsmith era un entusiasta i participava i contribuïa. Si no, sentiu la seva música per fora del món del cinema, on es va sentir molt més lliure, molt sovint. Però el que està clar és que El planeta dels simis va ser un abans i un després, i que el que passa és que va donar eines, i el cinema a vegades, avui dia, és incapaç de fer una partitura com aquesta. Si no fos pels islandesos i els suecs, última generació, que són realment extraordinaris. Dit això, quan ara escoltarem la música que toca de James Horner, la banda sonora de Cocoon, de cop i volta farem un pas enrere brutal. Hem de dir que ara li fem un flac favor, perquè la partitura de Cocoon, aquell conte de terrícoles vells de tercera generació que passen pel filtre d'una joventut, en què es banyen en una piscina on hi ha uns ous d'extraterrestres amagats allà dins i els hi dona com una mena de fluid que els fa convertir-se en joves de moltíssims anys, doncs Horner adopta el que podem dir el llenguatge de la típica música del cinema americà amb la fórmula del conte de Nadal, plena d'efectismes angelicals, creences del més enllà, i és clar, una claríssima influència per la part negativa d'aportacions de John Williams, per exemple. Aquí cursileja i moltíssim. Hem sentit i sentirem coses boníssimes, excepcionals, de James Horner. Aquesta no ho és, però és precisament en aquest contrast entre tots ells on a vegades posem de relleu els moments brillants i els no tant de les trajectòries de qualsevol creador al llarg de la història. Per tant, acabarem el programa amb aquesta suite que interpreta la de Hollywood Studio Symphony Orchestra, dirigida pel mateix James Horner, amb orquestracions de Greg McRitchie, música de James Horner pel film de Ron Howard, Cocoon.